Bàrbara Padilla.
Bona tarda, són les 4. Barcelona podria viure aquesta tarda una de les manifestacions més multitudinàries del Pride. El motiu és l'ascens de l'extrema dreta i la seva possible entrada al govern espanyol després de les eleccions del 23J. D'aquí dues hores arrenca la desfilada, que compta amb gairebé una cinquantena de carrosses, més del doble que l'any passat. Una de les portaveus del Pride, Maria Geralt, explica a RAC1 que no es pot retrocedir en drets i demana a tothom que vagi a la manifestació.
Nosaltres mantenim això, no volem tornar a les èpoques del blanc i negre, mai millor dit, sinó que el que volem és que tothom assumi en aquesta defensa de les llibertats.
La marxa sortirà del parc de les Tres Xemeneies i pujarà pel paral·lel fins plaça Espanya. Pel que fa a la campanya electoral, el PSC fa una crida a concentrar el vot i no buscar intermediaris. I en un missatge als independentistes, el partit qualifica de curs de mires els que parlen de bloquejar. Girona, Sílvia Solanes.
Avisen que aquestes eleccions van de caixa o faixa i no d'intermediaris. I en aquest sentit, Salvador Illa critica Junts i la CUP quan parlen de bloquejar.
Anem a bloquejar? Què anem a bloquejar? Quin plantejament és? Imagineu, Ju, imagina que el teu municipi una força política digui no, ja vaig a bloquejar per la Forgell. Què dius a casa, home, per anar a bloquejar? A la política es va a resoldre coses. En aquest moment pot haver-hi un plantejament més estret, més curt de mires, més de sostre baix que anar a bloquejar.
I també un missatge a Esquerra que parla de posar preu. Avisa que això és un llenguatge mercantilista i no es pot posar preu a frenar la violència masclista o les polítiques socials.
Mentrestant, la CUP continua posant Sumar al centre de la Diana i critica que siguin còmplices del partit responsable de les infiltracions a l'esquerra independentista. En una roda de premsa, els copaires han carregat contra Sumar i també contra el PSOE, Ferran Dalmau.
Des de Cardedeu, la CUP defensa que el vot útil no és una opció i que el vot ha de ser coherent. El cap de llista dels copaires, Albert Botran, ha dit que Sumar demostra ser còmplice del PSOE.
Ha prioritzat sempre l'estabilitat del govern per damunt de voler portar fins al final alguna d'aquestes batalles. Els hem vist molt indignats amb Melilla, amb la infiltració a l'esquerra independentista i als moviments populars, però cap d'aquestes indignacions s'ha transformat en dimissions, en exigència de responsabilitats.
Els copaires creuen que l'esquerra espanyola és hipòcrita i acusen el ministre Miquel Iceta de fer-se fotos amb les revistes catalanes vetades a Borriana, però de no haver fet res pel català en el seu mandat.
I fem un apunt de trànsit perquè un camió ha perdut líquid hidràulic en un accident per encalç a la P7 a Castellbisbal. No hi ha ferits, però el carril dret està tallat perquè la calçada rellisca. Segons el Servei Català de Trànsit, ara mateix hi ha 1,5 km de retencions direcció sud entre Castellbisbal i Tarragona. I ara els esports. En Pau Bonastre.
En marxa aquesta hora la 14a etapa del Tour de França. A 63 quilòmetres de la meta hi ha un grup d'11 escapats amb 35 segons de marge sobre el gran grup on hi ha Vingegaard i Pogacar. Per cert, l'etapa ha tingut un inici accidentat amb una caiguda massiva amb més d'una vintena de corredors implicats. Entre ells el català del Movistar, Antonio Pedrero, que ha hagut d'abandonar. El plat fort d'aquesta segona etapa alpina serà a 12 quilòmetres pel final al coll de Gepplen. En tenis, en joc la final femenina de Wimbledon, Marqueta Vondrosova s'ha emportat el primer set davant Ongjabeur i ara en el segon 2-1 a favor de Jabeur, número 6 del rànquing mundial. Un cop acabi aquest partit, començarà també a la pista central la final de dobles masculins amb el català Marcel Granollers fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos. Iris Tió s'ha penjat la primera medalla catalana als mundials de natació de Fukuoka, al Japó. Tió s'ha endut el bronze a la final de solo tècnic de natació sincronitzada, malgrat no ser una de les favorites. La barcelonina tornarà a disputar demà una final, en aquest cas la del duet tècnic fent parella amb Elisa Osegira. I fa una estona el Barça ha confirmat que la presentació del fitxatge d'Elka i Gundogan serà dilluns a les 11 del matí.
I al temps, la calor continuarà sent molt intensa a l'interior, especialment al Pla de Lleida, on s'han superat els 35 graus. A la costa, la sensació de xafogó serà molt marcada i es mantindrà el domini del sol, però amb alguns núvols i fins i tot algun ruixat i tronada local al Pirineu. Això és tot per ara, us deixem amb el reconcentrat i tornem a més informació d'aquí una hora.
Això és Reconcentrat, amb Edu de Batlle.
Hola, bona tarda a totes i a tots. Benvinguts a una nova edició del Reconcentrat de dissabte, un altre dissabte de juliol. Des d'ara i fins a les 11, que arrencarà el Tu diràs, us farem companyia amb alguns, ja ho sabeu, dels millors moments de la setmana als programes de RAC1. I com vam fer dissabte passat, farem també el mateix experiment, que un company o companya de RAC1 obri amb una cançó, la que triï, cada hora del Reconcentrat. Aquesta primera hora, de 4 a 5, l'encetarà una persona molt especial. L'escolteu habitualment a la ràdio, no només els dissabtes i els diumenges a la primera pedra, sinó també a diferents programes. És la gran Noemí Polls. Hola, Noemí, bona tarda.
Hola, gran Edu.
Com estàs?
Molt bé, molt contenta de ser aquí i de compartir aquesta zona amb tu, perquè no és un horari habitual per mi, o sigui, home, que m'agrada.
Té una cosa bona a la ràdio avui, a aquesta hora, i és que si està una mica més fresquet que a l'exterior,
sí.
Eh?
Jo quasi que em quedaria aquí tot el dia, mira què et dic.
T'hem demanat una cançó per obrir aquesta primera hora. L'única premissa que posem és que sigui una cançó especial per vosaltres. I en base a això parlem de per quin motiu. Quina cançó has triat, Noé?
Doncs mira, jo he triat una cançó que crec que en primer lloc és especial perquè m'atreviria a dir que es sent poc per la ràdio, no és una cançó que soni massa. I per mi és especial perquè és una cançó del 79, segurament jo no la vaig sentir massa aquella època perquè jo encara era molt petita, però abans els temes duraven molt més. És a dir, un tema que triomfava, s'estava uns bons anys triomfant. Mm. I aquest tema el sentia jo quan devia tenir 13, 12, 14. El recordo cantant-lo amb amigues a l'estiu a casa d'una d'elles que ens reuníem per no fer res, amagant-nos de les hores del sol, perquè per les cases del Canà, que és on passava jo els estius, em feia molta de calor, i aprendre'ns la lletra de memòria perquè ens agradava tant ficar-la en bucle i en bucle i en bucle, escoltant-la i cantant-la. I és un tema molt, molt especial. És un tema de Francis Cabrel, que en principi a ell ja no li he conegut cap altre tema, que l'havien versionat molts, entre ells Manzanita. Jo crec que el devia conèixer per Francis Cabrel, però la versió del Manzanita també l'havia cantat molt i l'havia escoltat molt, però m'agradarà recuperar-la perquè després de gran l'he tornat a recuperar sentint-la de la mà de Jarabe de Palo i Alejandro Sanz. I mira, el trobo un tema fantàstic, fins i tot et diria que és una mica empoderament de la dona, perquè és un cant, és una cançó d'amor cap a una dona descrita com una dona poderosa. I per això m'agrada molt. El Dani Martín també l'ha cantat i bé, hi ha molta gent que l'ha volgut versionar, però jo és que la trobo fantàstica.
Molt bé, doncs amb aquesta cançó que es diu...
Es diu, que és veritat que no l'hem dit, La quiero a morir.
La quiero a morir, obrim la primera hora del Reconcentrat.
Yo que hasta ayer solo fui un holgazán y hoy soy el guardián de sus sueños de amor. La quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis, porque ella de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, como si nada, la quiero a morir. Ella borra las horas de cada reloj y me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Levanto una torre desde el cielo hasta aquí y me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa, la quiero a morir.
Que maca.
Que sí, a més, si t'hi fixes en la lletra, aquí et deia allò de l'empoderament de la dona, perquè diu, podeis destrozar todo aquello que veis, porque ella de un soplo lo vuelve a construir. Per tant, i tota la lletra va així, no?, d'aquest poder d'ella.
I l'original, no?, era en francès? És en francès?
No, també és en castellà.
Ah, bon.
Sí, i vaja, no sé si hi havia una versió en francès, perquè a vegades en aquella època es feia molt, que sortia amb dos o tres llengües,
sí.
No?, amb la francès, amb castellà i amb italià. Jo la vaig sentir directament en castellà, cantada també pel Francis Cabrel, però és possible que hi hagués alguna versió en algun altre idioma.
I és una cançó que a tu t'aboca estiu.
M'aboca estiu, i et dic, sobretot aquelles tardes de vagància absoluta. Estirades totes les meves amigues sobre el mateix llit, amb els peus un aixecats cap amunt, l'altre pintant-se les ungles i amb aquell dolç no fer res. que només a l'estiu et porta més boca de vacances, o sigui que, i et dic, repetint en bucle.
No fent llet. Res, però es fa molt quan, en aquests casos que no es fa res.
I tant, i hi ha moments molt creatius, molt creatius.
Perquè es creix, en aquests moments es viu, en aquests moments s'estima, en aquests moments fem moltes coses.
Sí, sí, i a més, ja et dic, l'estiu ho porta, i era d'aquella època en què et traies el rellotge perquè vivies sense rellotge. Menjaves quan tenies gana, corries quan et venia de gust, et banyaves quan tenies calor, et deixaves portar pels instints, gairebé.
I els estius, dius, al meravellós sud de Catalunya.
Home, home, l'extrem sud és que és l'últim punt, o el primer, depèn d'on vinguis, per tant, també pot ser el primer, sí, sí, l'extrem sud.
Doncs des d'aquí una abraçada a la gent de les Cases d'Alcanar, a la gent de les Terres de l'Ebre.
Exacte.
I desitjar-vos una gran tarda amb aquesta cançó, La Quiero a Morir, que ha triat la Noé Polls. Comencem el Reconcentrat d'avui dissabte. Mil gràcies, Noé.
A vosaltres.
Vinga, som-hi. Doncs en aquesta primera hora del Reconcentrat de dissabte, l'entrevista que va fer el Jordi Basté als directors de Bird Box Barcelona. Una pel·lícula interessant a Netflix. No perdeu detall de la conversa. A més, versió RAC1, la secció d'en Marc Bala i el Vostè Primer, amb el grandíssim David Balaguer. Tornem d'aquí una hora. Fins ara.
Reconcentrat. What are you doing in Barcelona?
I found her. They've been traveling together, trying to find her mother.
Tinc tantes preguntes a fer. Tantes. S'estrena a Netflix Bird Box Barcelona, l'spin-off amb segell català d'aquella pel·lícula que protagonitzava fa 5 anys Sandra Bullock, que es va convertir en un fenomen mundial. De fet, continua sent la quarta pel·lícula de Netflix més vista de tota la història. Ara els germans Pastor, l'Àlex i el David, s'han posat darrere d'aquest projecte amb què han tornat a destruir Barcelona, com ho ja van fer amb una pel·lícula seva que es deia Els Últims Dies. Hola, Àlex. Hola, David. Bon dia.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Un està aquí.
Aquí estic, a l'estudi amb tu.
I l'altre està allà.
Bueno, ara mateix estic ni aquí ni allà. Estic a Londres per feina de la meva dona, de camí cap als Estats Units.
Perfecte, perquè un viu aquí.
Jo sí, jo visc a Barcelona.
I l'altre viu allà.
Allà, a Los Angeles.
A Los Angeles. Una pregunta, això vostre, David, és fixació o carnissament?
El de treballar junts?
No, el de Barcelona.
Masoquisme, totes dues coses. No, jo crec que això no és una obsessió, sinó ha estat més una casualitat, no? Quan els de Netflix ens van oferir la possibilitat de fer aquesta pel·lícula, nosaltres en el seu moment havíem dit que el tema postapocalíptic, doncs que ja no teníem ganes de tornar-hi, però quan va sorgir aquesta oportunitat de participar en aquest model narratiu tan nou, no? Aquesta idea de dir, bueno, doncs els americans han fet la seva pel·lícula, nosaltres aquí podem fer la nostra, potser després, no sé, els japonesos faran la seva o els coreans faran la seva.
Com una franquícia, no?
Sí, bueno, però jo crec que una miqueta diferent, no? Perquè els estudis tradicionals americans el que farien serien seqüeles, potser farien remakes, però aquesta idea de que cada país aporti el seu gra de sorra i que sigui com una mena com de mosaic global on cada país expliqui la seva història és una cosa que jo crec que abans de les plataformes com Netflix realment no existia, no? I era un model narratiu que ens semblava com molt interessant i van dir, ostres, volem participar-hi.
Perquè, David, la primera pel·lícula, jo no l'he vista, la de Sandra Bullock, com passa?
La Sandra Bullock passa a la costa oest dels Estats Units.
Costa oest dels Estats Units. Aquesta pel·lícula passa a Barcelona.
A Barcelona.
Però totalment a Barcelona.
Completament.
Clar, jo no explicaré més del que es pot explicar, prometo. Però la pel·lícula arrenca amb unes imatges ja que veus Barcelona apocalíptica, amb una ciutat de carrers buits i plenes de brutícia, el segon, que ara, igual, ja m'entenem, amb cotxes tirats per tot arreu, platges plenes de cadàvers. Una pregunta t'ho faig a tu, primer, David. Quin percentatge d'ambientació real i d'efectes digitals per donar forma a aquesta Barcelona arrasada?
Doncs no sé, jo diria que potser és 50-50. Una part és realment agafar el carrer i aterratzar-lo, buidar-lo. O sigui, si veus, hi ha una escena rodada a la Ronda de Sant Pere a Barcelona I allò, el que veus, allà no hi ha ni trampa ni carton, que diuen...
I l'Horta de Sant Pere. Ara em diràs quins carrers, ara em direu quins carrers.
Però, i en altres, doncs, que, per exemple, doncs, tu arribes fins a cert punt físicament i després, digitalment, doncs afegeixes.
Vale. Àlex, jo no vull explicar... Ara m'explicaràs tu de què va la pel·lícula, eh? De què va. Puc dir una cosa? Que la gent, si els primers 20 minuts va perduda, és que va bé.
Vale? Sí, cert, és una pel·lícula que costa una miqueta d'explicar de què va, perquè com bé dius, els primers quart d'hora, 20 minuts et penses que va per un camí.
Correcte.
I de cop dona un gir una miqueta brusc, que per sort hem aconseguit que la gent de Netflix doncs, fos molt respectuós amb els trailers, els teasers i tota la informació que han desvetllat de la pel·lícula, de no destripar massa les sorpreses de la pel·lícula, i és per això que fa una miqueta difícil d'explicar, no? Però és com una reinterpretació d'aquest món que la gent que ha vist la pel·lícula de Bird Box original, la pel·lícula de Ciegues, doncs creu que coneix, però vist des d'un punt de vista... radicalment diferent.
És una seqüela o no, Àlex?
És una història que passa paral·lela. És, com deia el David, és aquesta sensació de gairebé d'antologia, no? De contes paral·lels que passen en un mateix univers, però que per situacions clarament provocades per l'apocalipsi, doncs no es poden tocar, no? Un cop les infraestructures del món col·lapsen, és molt difícil que Barcelona i a l'oest dels Estats Units, que ara mateix estan a un cop d'avió, pues, es puguin tocar ni a través del telèfon, ni d'internet, ni res de res, perquè tot això deixa d'existir.
En quin moment, David, us venen i us diuen... us ve Netflix a vosaltres, no?, pel que m'es deies abans. Us ve Netflix?
Sí, va ser una... Bueno, és allò que diuen, estan buscant, ens diuen els tres agents, no? I Netflix està buscant idees, no?, propostes per fer un Bird Box a Espanya, un Bird Box en aquell moment, no sé si parlant de França, d'Alemanya, i nosaltres doncs, ens vam engrescar, els vam fer aquesta proposta, els vam dir, home, si hem de fer un Bird Box a Espanya, nosaltres el volem fer a Barcelona, perquè també és la ciutat que coneixem i la ciutat que podem retratar des d'una visió que no sigui purament turística, sinó amb una miqueta de coneixement de causa. I a partir d'aquí ens van donar bastanta llibertat doncs, per explicar una història com completament original i nova.
El guió és vostre, ja es veu al final els títols de crèdit, el guió és vostre, clar, aquesta la pel·lícula, a Ciegues, el que us dèiem, quarta pel·lícula de Netflix més vista de tota la història, amb 157 milions i mig de visionats, clar, això us angoixa?
Home, afegeix una mica de pressió, sí. no ens enganyarem, sí. però...
Netflix la vista...
Moltes vegades, i tant.
Sí. I què us ha dit?
Home, estan contents. Em sembla que estan posant molta de la seva maquinària darrere per promocionar la pel·lícula, i això sempre és bona senyal.
A quants països s'estrena aquesta pel·lícula?
Doncs jo diria que a tots, menys a la Xina, que jo crec que és l'únic país del món on no hi ha Netflix, bàsicament. Així que agafes el mapa del món, atatxes la Xina i tot el que queda és on s'estrena.
S'estrena a tot el món, eh?
Sí, sí.
A tot el món, també a la mateixa data? És a dir, a les mateixes dates?
Simultàniament, aquest divendres. Sí. Ells volen aquestes estrenes mundials simultànies.
És que no sabeu de què estem parlant, eh? És a dir, que estem parlant d'una pel·lícula que dos directors catalans, els germans Pastor, han fet per Netflix sobre una idea d'una pel·lícula que ja es va estrenar fa 5 anys amb la Sandra Bullock, que es deia Ciegues, que està també a Netflix, que té 157 milions i mig de visionats i que resulta que la segona li han donat a dos catalans perquè la puguin escriure i dirigir. I que passa a Barcelona, que ara parlem precisament de... L'endemà tindreu les dades ja de l'estrena o no us diran res?
No, jo crec que esperen ben bé unes setmanes per veure el número de... Abans era el número de visionats, ara calcula més amb número d'hores, quanta gent ho mira, etc. Però fa...
Hay cosas peores que las criaturas.
Hombres pasean por la ciudad sin vendas. Y ahora quieren que el mundo entero vea las criaturas.
En el cas dels germans Pastor a Barcelona, que ha retratat no és les turistes. no és de postal, no? Al contrari. Qui s'encarrega en una pel·lícula així de destrossar i arrasar una ciutat? És el disseny de producció o qui exactament?
És una combinació, per una banda, la dissenyadora de producció, la Laia Colet, que és una professional magnífica i un artista. No, més enllà d'un artista, també el treball de disseny de producció és de treball de general d'exèrcit en una pel·lícula com aquesta, no? El departament d'art fa una feina brutal, i després entra el departament d'efectes digitals, que són els que acaben d'arribar on seria impossible arribar físicament, no? És un treball realment, una col·laboració entre aquests dos departaments.
Pressupost?
Elevat, no podem...
El que has treballat més, el màxim pressupost que has treballat vosaltres?
Sí.
Aviam... En podem passar un moment per exactament quines zones de Barcelona es veuen a la pel·lícula? Trinxades, eh? No hi ha cap zona que diguis, mira, que maco. No, tot està pràcticament trinxat, però ho coneixes. Jo que he descobert, mira, la pel·lícula, és clar, com a català i com a barceloní, ho veureu molt ràpid algunes coses. La plaça Cinc d'Oros, la cara és la Cinc d'Oros, que és a dir, és aquí el que és diagonal amb els Jardiners de Gràcia.
Correcte.
Després, evidentment, al final passa Montjuïc, bàsicament passa a la zona del castell, val? Però també passa per la zona de Montjuïc, es veu el World Trade Center, val? Mm-hmm. Es veu, juraria que es veu, passa per davant de l'Apolo, per l'Avinguda Paral·lel, pot ser o no?
També, sí,
també,
sí,
paral·lel.
Cert.
L'Avinguda Paral·lel, sí. Després m'has dit Ronda Sant...
La Ronda Sant Pere.
La Sant Pere, sí, efectivament.
També la Ronda Universitat arribant a la plaça Universitat.
Ronda, correcte, per a la universitat, sí que allà hi ha un pis.
Amb Pelayo.
Allà hi ha un pis, i allà hi ha un pis. Després, perdona, pot ser que hagi hagut el Carmel als... com es diu que allò, els búnkers, no?
Bueno, hi ha la plaça de la Vila de Gràcia, i ens hem inventat que sota de la plaça de la Vila de Gràcia estan els búnkers de la Guerra Civil. Bàsicament perquè estan a la plaça del Sol, em sembla.
Sí.
Passa del Diamant.
Del Diamant.
A la plaça del Diamant, perdona.
Val.
Passa que l'entrada dels búnkers reals del Passa del Diamant és molt lletja. Sembla l'entrada d'un pàrquing.
I veu dir que...
I vam dir, ostres, és que això en una pel·lícula no fa gaire goig.
Pot ser que hi hagi també molt a prop la Diagonal per aquí, també, per aquí sota? Va, per aquí sota una miqueta més cap enllà o no? Bueno, clar, el Cinc d'Oros és això, esclar.
Sí, clar.
Correcte.
Sí, què més hi ha? Què més hi ha de Barcelona? Què més surt de Barcelona?
Home, la torre del telefèric, allà la torre de Jaume I, que també és una localització important de la pel·lícula, on realment és el clímax de la pel·lícula que volíem tractar.
El gòtic.
El gòtic, el Raval.
El Raval,
que també era una zona interessant. Parts de la zona també de Diagonal Mar. Realment hem anat per tot arreu. L'hospital... Ostres...
Quin hospital és? On està? Quina zona està?
Àlex, ajuda'm. L'Hospital de Sant Pau.
L'Hospital de Sant Pau, correcte. Sant Pau. Sí, el que passa és que l'Hospital de Sant Pau l'utilitzem no com a hospital, sinó com a escola, perquè ens agradava molt l'arquitectura i... De l'espai, però sí. No l'utilitzem com a tal, com a hospital. Però la idea era intentar crear un recorregut dels personatges que tingués més o menys, que tingués bastant sentit, que un públic de barceloní pogués creure's el recorregut aquest que fan aquests personatges per la ciutat i que la geografia doncs fos reconeixible i lògica.
Surten menys Gaudí. Jo crec
sí,
que Gaudí
és veritat, és l'únic que no surt. Això li vau deixar al Woody Allen. Que una cosa que és... no hi ha cap plano que vegi res que diguis ai, aviam si se'ls ha escapat alguna cosa, bé, això som molt, molt parits i buscàvem... Això quan ho vau rodar?
Això ho vam rodar doncs, farà un any i mig, més o menys.
Un any i mig.
Plena onada d'Omicron, estàvem allà nosaltres rodant. Sí.
Clar, però era més fàcil per vosaltres rodar, esclar, perquè n'hi havia tanta gent, suposo.
No creguis, ja estava obert, però sí que hi ha molt de digital d'esborrar, sempre el veí que se't cola de fons, sí, vull dir, hi ha molta
però
feina.
Però suposo que tallar molts carrers, no suposo d'això?
Sí, també hi ha una combinació de rodar, vam construir uns decorats en exteriors, amb cromes hi ha escenes on tu penses que estàs en un carrer i en veritat
per exemple?
No som. Bueno, no vull estripar molt, però el 5 d'oros no el vam arribar a tallar.
Ostres!
Tant en recordaria. Si haguéssim estat 5 dies tallant el 5 d'oros i rodant, sí, les protestes dels veïns farien que te'n recordessin.
Sí, hem sortit a tots els diaris.
Mira, aquesta pel·lícula, torno a repetir, Beer Box Barcelona, hi ha molta tensió, hi ha un parell d'escenes espectaculars i d'acció i de persecucions. La primera passa dins d'una nau d'autocars, la segona al llarg del que diria és el carrer Marina. És Marina, allò? No, jo crec que és el que és la de l'Urgell. Ai, per l'Urgell, la de Paral·lel.
Exacte.
Jo crec que és la de Paral·lel. Això deu ser el més complicat de rodar, no?
Sí, a veure, la seqüència de l'autobús, aquesta que dius tu, que aquest autocar fora de control, segurament és la seqüència més complexa de la pel·lícula, perquè té molts efectes, molts allò estants, i sobretot perquè és una escena que està feta 99% real, no és una escena de digitals, sinó que l'autobús fora de control és un autobús real, tots els impactes són reals, els xocs de l'autobús són reals, fets per, bueno, per uns conductors d'especialistes que estan, bueno, que són una meravella.
Clar, hi ha un repartiment. El protagonista absolut, vaja, absolut, el gran protagonista és el Mario Casas, que cada pel·lícula es guanya més la fama de ser una mena de Bruce Willis espanyol, no? Va ser la vostra primera opció sempre o no?
Sí, nosaltres amb el Mario havíem treballat abans a Hogar, la nostra anterior pel·lícula, on tenia un paper més secundari, però havíem important, però secundari, i havíem tingut molt bona experiència amb ell. I per aquesta pel·lícula sabíem que necessitàvem no només un actor molt bo, sinó un actor molt dedicat, perquè és un paper que és, bueno, esgotador a nivell físic, esgotador a nivell emocional, a nivell psicològic, que realment el va deixar el Mario destrossat, i realitzàvem algú que fos capaç de donar-nos tot això i més, no? I sabíem que el Mario, que és una persona superentregada, era, bueno, realment el que s'hi podia...
Un Mario Casas que interpreta, parla en castellà, en anglès i en alemany.
Exacte.
Domina... Sí, li van posar fàcil les coses.
Sí, ja ho veig que sí. Domina, al marge del castellà, l'anglès el domina bé o sí?
Sí, sí, sí. El gran repte va ser l'alemany. Aquest sé que va haver d'estudiar molt, amb profes, amb una persona que estava allà en el set, perquè és un idioma complicadíssim i és un idioma radicalment diferent a l'anglès i a l'espanyol, però realment no se'n va sortir molt bé.
És veritat que la pel·lícula no té un gran reclam mundial, com va ser l'anterior, Sandra Bullock. Clar, la més internacional és una actriu britànica, que és la protagonista, que és la Georgina Campbell. Pels qui hagin vist Barbarian, és la protagonista. Ho proposa Netflix o el decidiu vosaltres?
No, la Georgina és una proposta nostra, sobretot a l'Àlex, que vam veure un episodi, no sé si era de la tercera o la quarta temporada de Black Mirror, que es deia Hank the DJ, on ella és la protagonista i fa un treball magnífic en aquest episodi de Black Mirror. I és allò de que ens vam quedar amb el seu nom, no? Vam dir, ostres, aquesta noia és molt bona, saps? Si algun dia necessitem una actriu britànica, allò que te l'apuntes, no? I llavors, quan va arribar el moment de fer aquesta pel·lícula, doncs ens quedàvem, dius, ostres, i la noia aquella de Black Mirror, perquè nosaltres realment quan vam rodar amb ella ja havia rodat Barbarian, però encara no s'havia estrenat. No, no, ningú sabia que Barbarian seria l'èxit sorpresa en què es convertiria, no? Mm. En aquest sentit, jo crec que vam tenir molta sort.
Les nenes... Sí, digues.
No, anava a dir que pel tema del reclam internacional, el que passa és que et sorprendries el conegut internacionalment que és el Mario. Vull dir que parlem molt de Sandra Bullock, però les pel·lícules del Mario es veuen a tot el món. Vivim en un moment en què la fama i la popularitat del cine espanyol és molt més gran del que ens imaginem. I el reconeixen a Latinoamèrica, el reconeixen per tota Europa, el reconeixen a Àsia. Per tant, poca broma amb l'Star Power que tenim aquí.
I les nenes?
Les nenes, magnífiques també, l'Alejandra Howard, que és d'aquí, i que interpreta la filla del Mario, i després la Naila Schubert, que és aquesta nena alemanya,
sí,
que té, no sé, ara deu tenir 10 o 11 anys, però té un, si mires el IMDB, jo crec que té quasi més historial i més carrera que nosaltres. Sí, 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 no, ja és protagonista de la seva pròpia sèrie de Netflix, que va rodar després de la nostra. Són dues nenes realment superdotades. Després a nosaltres ens fan la vida molt fàcil i sembla que nosaltres siguem molt bons directors d'actors, però la veritat és que... Són ells molt bons.
Acabo de seguida. Com podeu treballar un vivint a Los Angeles i l'altre vivint a Barcelona?
Doncs mira, molt de Zooms i Skypes i trucades de telèfon.
Sí, bueno, però l'horari canviat, eh?
Toca a vegades matinar molt o...
Qui pringa més?
No l'hem tornat, ens hem de tornar.
Esteu preparant alguna cosa més, nova o no?
Estem escrivint.
Perquè vosaltres us ho prendreu amb paciència.
Sí, la veritat és que sí, anem fent. Ens envien molts guions... Però moltes vegades tampoc tenim molta pressa en agafar no? En posar-nos a dirigir una cosa que ens envien que no ens vingui de gust i ens dediquem doncs, a anar escrivint les nostres coses i anem fent, la veritat és
que... Ara no en direu si estareu fent una sèrie, preparant una pel·lícula o no?
No, ara mateix tenim un parell de guions de llargmetratge que estem acabant i la idea és ara quan s'estreni aquesta i després de descansar una miqueta... veure exactament quina de les pel·lícules fem, a on la fem, si és una pel·lícula per fer aquí en castellà o una pel·lícula per fer als Estats Units en anglès, veurem.
Reconcentrar. Estrena cotxe aquestes vacances a Ford Covesa.
Liquidació de vehicles nous i quilòmetre zero amb màxim descompte.
Ford Fiesta per 17.950 euros.
Ford Puma per 19.950 euros.
Ford Focus per 20.700 euros.
I moltes ofertes més amb entrega immediata.
Liquidació de fora.
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Montràs.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell. Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Arriben les segones rebaixes de Conforama amb descomptes extra del 24% en sofàs, matalassos i mobles i del 10% extra en electrodomèstics i amb enviament gratuït només del 15 al 17 de juliol. Conforama.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Versió reconcentrat.
I ara sí.
Marc Bala, bona tarda. Preneu nota perquè seguim amb més mites de l'estiu, mite o realitat. Ja n'hem fet,
agendes.
N'hem fet un grapat.
Urbanes,
sí. Sí, sí, que les confirmem o les desmentim. Ja hem parlat de la picada de medusa amb l'orina, les dues hores de la digestió, el dormir despullat. Seguim amb la calor, perquè ara ho comentava l'Abel, no? Aquestes temperatures tan altes.
Sí.
Amb un consell que... Normalment es diu això, diu que vestir de blanc ens ajuda a passar millor la calor. Això és cert o és fals?
Això és cert, perquè el blanc repel el sol. Sí.
L'albedo.
Sí, la llum.
El UV...
Vostè és enginyer, no?
Sí. Doncs
expliqueu-ho
Els rayos sí. VPN
vale.
Se van pa amunt.
Dic perquè ho expliqui amb més arguments, perquè sí, ho expliqueu sí. D'una manera que sembla
sí,
que sembla un amateur.
Te han donat un rayo VPN del sol i con el blanc hace pu, se va cap amunt.
I ho veuràs en molts llocs que fa...
Gràcies, senyor Virgili.
Clar, avui portem un especialista que després ens desxifrarà el resultat final. De moment he començat aquest...
Per tant, rodatge. La pregunta és, la pregunta sí. És a dir, la llegenda és, si vestim de blanc,
sí, clar.
No passarem tanta calor i com tant. Anar vestit
mira el Pol Nord, fa calor? No, perquè rebota.
És blanc.
Doncs, clar, no sé si aquest argument seria vàlid.
No.
Què he fet avui? Agafar la gravadora i fer un nou reportatge d'investigació.
Avui Marc Bala i el seu equip d'investigació destapa una nova bomba informativa.
Sobretot bomba.
Com cada tarda, més exclusives aquí, al Versió RAC1.
Per aquesta roda 3, per exemple, quan vas a, què li diré jo, a Almeria, o el que seria el Cadaqués, no hauria de fer calor.
Per què?
Perquè les cases estan totes pintades de blanc.
És el que volia dir. L'asfalt, també. L'asfalt negre, no? Pues, home, clar, que és l'error.
He preguntat pel carrer, m'he trobat...
Fixa't, la població com és? Morena de cabell.
Però és que les cases...
No al nord, que són rossos.
Sí.
Clar, allà el sol va allà i els hi va directe, no va a la casa, però els hi va al cap.
Però el tema que ens ocupa és la vestimenta,
Però això de les cases blanques, que deia de Cadaqués, però una cosa, les cases són blanques aquí a la zona mediterrània, perquè a la superfície blanca rebota més, més calor cap a la
sala. I creus que amb la roba passa el mateix?
Jo crec que...
Nosaltres creiem que sí.
Per doncs, sentit comú, sí, no?
Hauria de dir que la gent al carrer no estava tan preocupada per això, perquè m'he trobat a la Montserrat i diu que tant se val el color, que el més important és l'elegància.
Em sembla mito.
És un mite.
Sí. Mira, el sol... Yo hablo a mi aire. Sí. El sol, a lo negro, da más calor. En cambio, el blanco despide más la calor. ¿Verdad o mentira?
¿Verdad?
Negro más bien es para el invierno. A no ser que tengas una comida elegante y un hombre con un traje negro, su camisa blanca, sus zapatos, la elegancia ante todo.
Ante todo, más que la calor, ¿eh?
Hombre, el protocolo, yo lo sé por la señora que trabaja toda la vida, que era una señora que decía, en las bodas, en que tengas calor, un hombre no se ha de quitar la chaqueta, porque es elegancia y protocolo.
Sí,
l'aprendí d'ella.
Després, quan et treus la jaqueta, et queden les ronxes, no? Si has suat molt?
No, home, perquè si l'home és polit, no ara, passa res.
Justa.
Ara, si és un marrano que no se va a dutxar... en vez de rentar-se, se van posar desodorant, colònia, i en sudor fa una pudor, noi, que això no se puede aguantar.
Això darrere m'ha costat d'entendre, però he entès que hi ha homes que no es dutxen
i van fent,
i llavors, pudor que
van fent
no
capes de colònia i desodorant.
Sí, és el que va bé, això tapa.
Bueno, homes i dones. Sí, això va, en aquest cas estava referint a homes. Va, anem amb més gent. M'he trobat a la Maite i la Núria. La Maite, concretament...
Hi ha una combinació, disculpa, que és fatídica, que és roba...
negra.
Mira, roba suada.
Sí.
Però vull dir, suada, vull dir que la roba... No suada, vull dir... La roba
ha suat amb aquella roba.
Diguéssim, ha xuclat la suor, la transpiració del cos humà, i això va barrejat amb segons quin tipus de...
Desodorant.
De colònia, per tapar-ho. I això es va acumulant, i al final l'olor és...
I si és negre, millor, perquè es fa aquelles ronxes blanques del rei de suor, i a l'aixella fa la ronxa del desodorant. I després ja depèn quin cotó, que no sé per què... queda més pudent a vegades, no? No us passa? Teniu samarretes que fan més pudor?
Sí, s'agafa més la humitat i fan més pudor.
La roba
el tema central d'avui és si vestida blanc ens ajuda a passar millor la calor.
Aquesta senyora, el més important era...
L'elegància. Doncs la Maite i la Núria me les he trobat i he de dir que la Maite sempre va de negre, però ella té altres motius.
Jo crec que és veritat, el negre. Jo que vaig sempre de negre...
Tu vas de negre, però ara vas de blanc.
Bueno, avui, però si no... No, jo crec que sí, que el blanc és més fresquet. No? Jo em sento més fresquet quan vaig de blanc que de negre.
Jo crec que també. Sí. El blanc és com que escup més la calor. Bueno, això diuen.
Jo, per exemple, vaig sempre de negre i tinc...
Per què vas de negre, si es pot saber?
Jo perquè prima. Ah. És veritat. Com que no se'm veu la cara, no passa res.
Perquè aprima.
Aprima, sí. És veritat, vull dir, vas de negre i et sembles més finet.
Va per davant, que estilitzi el negre, que no que et faci passar més...
Evidentment, home,
entes muerta
que senzilla. Clar. Entes muerta que senzilla, exacte. Millor de negre i un pano.
Anireu de vacances a algun lloc que faci molta calor o no? Per saber quin outfit porteu.
Sí, jo me'n vaig a Indonèsia, però ja no aniré de negre, com que no em coneix ningú, ni de floreada.
Que grande. Sí, allà de colors, blanc...
De colors és igual, allà no em coneix ningú i no vaig amb els meus fills, per tant no haig de lligar, així que cap problema.
No ha de lligar.
Ja sabeu que... Per un moment, aquí hi ha una última reflexió. que, diguéssim que hi ha hagut una frenada fora del carril, sí, si em permets, sí, sí, una frenada fora. Que ella diu, allà, com que... Va...
No em coneix ningú.
No, diu, com que vaig amb els meus fills i no em coneix... No, com
I,
que
no
vaig amb els
meus...
I no he de lligar...
Aquí sí.
Aleshores puc anar florejada.
Clar.
Però això vol dir que aquí...
Sempre va de negre.
Sempre va... No, a banda de negre, aquí sí, aquí sí que lliga.
Aquí sí que lliga.
Clar.
Perquè no va amb els seus fills.
Clar, no va amb els seus fills i aquí sí que lliga. En canvi, diu, allà, com que vaig amb els meus fills, puc anar florejada, vull dir, no, tinc,
pare,
no he de fer l'exercici.
El pare, els fills, què et diu de tot això?
O la mare. O
no, no, el pare no ho sabem.
Potser estan separats.
Potser ni estan ni se l'esperen.
Exacte.
Ara, molt simpàtiques,
eh? Molt maques.
Però ella ho té clar, eh? Quan està de viatge amb els fills, florejada... i no està per lligar.
Ara, a vegades de viatge lligues més que on vius.
Sí, però amb fills... Sí, amb fills, però quan vas amb la parella amb els fills, lligues?
No, però si va amb els fills i potser els fills un dia es queden... No sé quina edat tenen, però es queden...
Oh, perdona, tu massa... Has vist massa... Com es deia aquella sèrie de l'hotel?
Hotel.
White Lotus.
Hotel.
Tu has vist la sèrie White Lotus? No, doncs em sembla que has vist massa White Lotus, perquè això de que estàs a l'hotel i lligues... Tot ha passat amb la parella?
No, però ella va sense parella...
No, que ha dit que va...
Amb els fills.
Amb els fills. No, i que parla de la parella.
Clar, ella diu que va amb els fills, però que aleshores ella, clar, ja va florejar perquè no ha de lligar.
Però tu pots estar prenent alguna cosa una tarda en un bar, al bar de l'hotel, i tu estàs allà amb les criatures... Tu
I lligues a la vegada.
I pots lligar, i apareix un senyor o una senyora...
Perdona,
o sigui, tu comences a parlar...
Un moment, Abel, perdona. Tu no tens fills, no?
Jo no tinc fills.
Clar, o sigui...
Doncs a veure si t'hi poses, eh?
O sigui,
no
tu
cal,
creus...
Ja,
tu, ja creus gent, tu creus que... No sé, i que segur que hi ha algun valent que ho fa, però... Entrar en la tensió que és, tens els fills en un hotel o és igual, en un bungalow o on sigui, des de viatge...
O en un càmping.
En un càmping, i tu, mentre els fills pol·lulen per allà amb la teva dona, tu et dediques a lligar.
No, però estic parlant de persones que no tenen parella, i van allà...
Pot. Un pare o una mare separat?
Separat.
Una mare separada amb els fills, o un pare separat amb els fills.
Sí, però tens els fills allà.
Sí, però els fills estan a la piscina, no sé què.
No, però els fills tenen una antena parabòlica que no vegis,
Es pot lligar amb els fills? T'estic convençut.
Però això vol dir que ho has fet. No ho ha fet perquè no té fills.
Els hi busques en una
noieta. Sí, però pot haver lligat amb una que té fills. Perdona, no pots lligar. O sigui, tens els fills, no pots estar amb els fills i anar fotent, i anar tirant la canya.
No, els hi busques
en una noieta.
Si t'hi trobes.
Si són nadons ja tens un problema.
Si
perquè acabes de tenir un fill i estàs lligant...
Hi ha gent que se separa només tenir el fill,
No sé.
O els fills són adolescents.
Hi ha moltes crisis, després de tenir una criatura i són nadons. Jo conec gent que s'ha separat i els nens eren molt petits.
Els fills són adolescents i estan lligant.
Vostè, que té fills, vostè?
No, perdona.
Els fills són adolescents, potser ja estan lligant pel seu cantó i tu saps allà, prenent una caipirinha, i apareix...
Però trobo que ets molt expert en aquest tema, Abel.
Sí. No, mira,
això vol dir que t'ho has fet a la inversa, és a dir, que t'has trobat amb una mare...
Això ha passat.
Això potser sí, no.
Per tant, tu ets dels que vas allà tirant los tejos.
Ara no, que fa 8 anys que estic emparellat i veuen emparellat.
Bueno, en el seu dia, en el seu dia.
Però jo en el seu moment...
Que la vas conèixer en un càmping.
Exercir, resultaria, no.
Hi ha una senyora... Espera't, que teníem el document per aclarir-ho, això, gràcies a Lucas.
Sí, jo me'n vaig a Indonèsia. Però ja no aniré de negre, com que no em coneix ningú, aniré floreada.
Que grande. Sí, allà de colors, blanc...
De colors, és igual, allà no em coneix ningú i no vaig amb els meus fills, per tant no haig de lligar, així que cap problema.
Tot això venia perquè ella va de negre perquè diu que estilitza més. Mm-hmm. Per tant, quan ella vol lligar, normalment va de negre. Avui m'han passat unes fotos per la campanya de la temporada vinent, que estic de negre, sí. I m'he vist més gros que mai.
Com pot ser?
No ho sé. A vegades és l'objectiu, He de parlar amb el fotògraf, que m'expliqui, perquè és un fet insòlid.
Però t'he inflat.
Sembla que pesi, o sigui...
Ah, sí?
Com és possible.
Com quan estava en Crònica Marciana.
Bona? Bona, No, la Xènia i jo hem quedat una mica...
Vols veure que la peca de xalote?
Claro.
Tampoc hi ha cap problema. Semblo el muñeco Michelin.
Que cosa més rara.
No sé. O l'objectiu el tenia al revés, o no sé. No he acabat d'entendre...
Home, no dius que hi havia càtering.
Gran angular.
El dia de la fotografia.
Sí, però era un càtering eco, eh?
Eco-friendly. Doncs mira, precisament parlant de mares amb fills, m'he trobat una mare amb els seus fills. L'he aturat, no per lligar, sinó per documentar-me amb aquesta investigació d'avui de si vestida blanc ens ajuda a passar la calor. I he de dir que la família anaven dividits, perquè la mare i el fill de negre i la filla de blanc. I he fet aquí una mica testeig de qui tenia més calor dels tres.
Jo crec que sí. Jo m'estic morint ara mateix. I vaig de negre, o sigui que...
I tu com vas, que vas de blanc, tu?
Bueno, fa una mica menys de calor, però m'estic una mica morint també.
Sí, que és igual, blanc o negre?
És igual, és igual. Jo crec que la calor te la menges igual. Però sí que és cert que el negre com que atrae.
I hi ha una base científica amb això o què?
Suposo que la teoria dels colors... que el negre absorbeix i el blanc reflecteix. Suposo que és per això.
Sí, jo crec que sí, perquè el negre es consta de la falta de colors i jo crec que per això absorbeix la llum.
I amb el tema dels cotxes, creieu que passa el mateix? S'escalfen més els cotxes negres que els blancs?
Nosaltres és que sempre hem tingut cotxes clarets, per tant...
Sí, jo crec que és una mica el que tothom creu, que mai ho hem posat a prova, això. No? Faria falta, en plan, ficar-ho a prova i abans confirmar-ho, però jo crec que sí.
Molt curiosa aquesta dada. Si parlem de la roba blanca, confirmen que aquest mite és cert. Que com que escup, diguéssim, la calor, vas més fresc. Però amb el cotxe ho posen més en dubte. Perquè també és un altre mite paral·lel que diuen que els cotxes negres o foscos acumulen molta més calor que no pas els blancs. Va, he seguit la meva recerca i després també resoldrem, si voleu, el tema de la roba i el dels cotxes. Perfecte. Més gent responent si és millor anar de blanc o de negre amb la calor.
Sí, 100%, porque acuérdate que el color negro atrae el calor y el blanco lo repele, entonces ya por ahí tienes una condición térmica sumada, pues que disminuiría algunos grados de calor.
Yo ves que vas de negra.
Ah. Sí, pero sí es verdad que, bueno, son cosas que diu la gente, però jo crec que són tòpics, no? Són coses que llegendes urbanes, no? D'aquesta...
Per tant, anar vestit de blanc o de negre és indiferent.
Des del meu punt de vista, jo crec que sí. O sigui, jo crec que la diferència és més que res el que portis a sobre. Si és molt gruixut o és més...
El material de la tela.
El material de la tela, correcte.
Aquí entra en joc un altre factor, que és la tela. I va, els
si
últims...
vas vestit de vellut, tindràs més calor.
Home, si tu vas amb un forro polar blanc o amb una samarreteta de tirants de cotó negre, no? Doncs és diferent. Va, els darrers encastats, i ara anirem a resoldre, quedeu-vos perquè us asseguro que la resposta us podrà sorprendre.
A veure.
Vas de blanc.
Sí.
Com estàs de temperatura ara?
Bueno, ara estic bé.
Clar, i tu vas fosc?
No, però jo tinc calor sempre. No funciona, ja et dic, no funciona. És que jo amb la calor sempre tinc calor. Ja puc anar de blanc, he provat de tot, i l'únic que funciona és aire condicionat a tope o ventilador aquí a l'habitació.
Això jo crec que és ben cert, perquè el blanc reflecteix la llum solar, per tant, si no l'absorbeixes, doncs...
Exacte. Sí, en plan, com més fosc et vagis vestit, més calor absorbeix. Però és com un cotxe blanc, sempre estarà més fred per dins que un cotxe negre. I això és així.
Les cases de costa es pinten blanques per ajudar a reflectir la llum solar i que no entri tant.
I les teulades de les zones de muntanya són de color negre per l'efecte contrari.
Si et poses un jersei de llana, per molt blanc que sigui, tindràs calor, perquè no té més.
És una mica evident, no, això? Una bufanda blanca el 15 d'agost...
Ara, si compares una bufanda blanca i una bufanda negra, tindràs més calor una bufanda negra o una bufanda blanca, llavors. Vamos, jo crec, no? Vamos, jo...
Suposo. No ho sé.
Té com a sentit, no?
És que potser... No sé fins a quin punt notaràs la diferència, tampoc, o tot estaràs gratant el coll tota l'estona.
No, sí, també. Això també és veritat, no sé.
És una tonteria, això, tot això...
No és cap tonteria, és una investigació.
Sí, bueno, és investigació. Aviam, en blanc passes fred. I amb el negre passes calor. Quina és l'opció ideal? Com jo vaig vestit, mireu-me a mi, camisa blanca i l'armilla negra. Ho veieu?
Les dues
coses.
Dues
temperatura
capes.
Ideal. No passo mai ni fred ni calor. Clar. Mai. No sé ni el que és.
Compenses, no?
Però si porta dues capes...
50%.
Va, anem a resoldre. Molta atenció.
Per favor.
Hem parlat, l'Àfrica Pallero ha contactat amb un doctor en física, que és l'Oriol Rodríguez, i ara hem de resoldre. Vestir de blanc ens fa passar menys calor.
A veure.
Mite o realitat?
Segons la investigació de Marc Bala, aquest mite és fals.
Al contrari del que pugui semblar, portar roba fosca a l'estiu ens pot fer que la sensació sigui una mica més confortable en dies de calor. Per una banda, cal que la roba sigui ampla, és a dir, que s'afavoreixi la circulació d'aire entre la roba i el nostre propi cos. I en segon lloc, com dèiem, cal que sigui roba fosca. La raó és que la roba fosca és cert que absorbeix una major quantitat de radiació que arriba del sol, però també el que fa és absorbir la radiació que emetem nosaltres pel fet de tenir una temperatura en concret, al voltant normalment dels 36 graus. Per tant, el fet d'absorbir aquesta calor que emetem nosaltres i també el fet d'afavorir aquesta circulació d'aire entre la roba i el nostre cos fa que la sensació sigui una mica més confortable que no pas si portem roba clara. En el cas de la roba més aviat blanca, el que fa és rebotar aquesta energia que emetem nosaltres cap a nosaltres mateixos una altra vegada i, per tant, doncs, fa que la sensació sigui una mica més de calor. Per tant, la clau, com dèiem, roba fosca i, sobretot, roba ampla en la qual pugui circular l'aire i renovar aquest aire que tenim, doncs, a prop nostre.
Per tant, negre per dins...
No, no, un moment, acaba de dir roba fosca.
Roba fosca i ampla.
Perquè, i serà que totes les botigues de roba d'estiu, les botigues de la costa, tota la moda passa per vendre... Roba blanca, el blanco del Nilo, el blanco ibicenco...
Això ho diu un físic.
Sí, atenció. Clar, per tant, que... haurien de canviar les... Però no vendrien res, perquè la gent vol anar de blanc.
Hauria de ser roba ampla, això sí, ampla, ha dit que ha de ser fosca. Ampla i fosca.
Per cert, Oriol Rodríguez, que és l'expert en tornados del Servei Meteorològic de Catalunya i havia sigut home del temps d'aquesta casa.
Ah, mira.
L'expert que ens ha parlat havia sigut home del temps de RAC1 fent...
Com ha anat baixant el nivell, eh, Abel?
Sí, què et sembla?
Òbviament, hauria de ser blanca per fora i negra per dintre.
Clar.
Perquè el calor de fora rebotaria i la dintre no la rebotaria.
Això estaria molt bé. De fet, bueno, per tant, això, aquesta llegenda urbana, la roba negra absorbeix, o sigui, és millor per la calor que li calgui. La prova la tenim, potser, si fem parem atenció, amb els països amb més calor.
Sí, sí, sí. Del desert.
Del desert.
Els tuaregs.
Els tuaregs o Aràbia Saudita, tots aquests països amb tanta calor, van tots de negre.
Sí.
No van de blanc.
Exacte, vesteixen amb roba negra i, de fet, amb maniga llarga.
Bueno, els rics van blancs perquè tenen aire condicionat.
Perquè s'illueixen millor el moreno, que llavors els fa menys contrast. Va, i anem també a resoldre el del cotxe.
Vinga, el cotxe.
Passa el mateix. S'aplica igual el tema de la llei dels colors amb la roba i els cotxes? Això és el que ens diu el doctor en física Oriol Rodríguez.
Per tots he sabut que quan arriba l'estiu i fa dies d'aquests de calor intensa, quan s'entra dins el cotxe és ben bé com entrar dins un infern. I és que la temperatura dins un vehicle pot pujar i de valent.
Així sona, reconcentrat. Trat.
Senyors i senyors, amb tots vostès, David Balaguer! Bravo!
Mira tu, l'altre dia es veu que vau rebre a la redacció el número d'estiu de la publicació El Món d'ahir.
Fantàstic.
Que versa sobre l'amor i vau considerar, tot l'equip, suposo, que tots, vau considerar que jo era la persona indicada per parlar-ne.
Exacte.
I d'entrada us dono les gràcies, perquè a mi m'agrada que es confiï en mi per aquest tipus d'emissions.
Nosaltres vam veure El Món d'ahir, dedicat a l'amor, és aquesta revista fantàstica que és, te la pots llegir, però si no te la llegis és igual, perquè és tan bonica que la deixes sobre una taula i que ves com una senyora. Jo la tinc allà, i pues, que divina. I a més a més, tu, a Luja, i has escrit. I escrius, no? Això no estava previst.
Em van demanar que fes un article sobre l'amor de l'antiguitat i em va semblar que era interessant parlar sobre el malentès de l'amor platònic.
Que es veu que nosaltres pensem que l'amor platònic va per una banda i resulta que va per una altra.
Bueno, la concepció moderna d'amor platònic no té gaire a veure amb la concepció que Plató tenia sobre l'amor. I és una mica el que intento explicar.
Hauràs de tornar a parlar-nos de l'amor platònic, tu, i les teves...
Orquídies.
Doncs això, que gràcies per encarregar-me això, perquè per mi, ja sabeu que sempre és un plaer amb el parlar de l'amor i vilipendiar-lo públicament, i aquí hi havia teca, perquè mireu quin patracol, el deixaré caure...
Déu-n'hi-do,
eh? M'he hagut de llegir això aquest cap de setmana i aquí hi ha molta teca per parlar de l'amor. Llavors, això és grans noms d'erudits i erudites catalanes, com el senyor Aluja, que avui ens acompanya, però l'Antonio Baños, l'Eva Piqué, l'Enric Casasses, la Sílvia Soler, el Quico Amat, la Júlia Cot, molts més, escriuen els seus articles, reflexions, textos i petits assajos sobre l'amor i, després de la lectura que n'he fet, concloc, que tot i que l'amor té coses molt bones, perquè fixeu-vos què dic, molt bones,
sí,
en el còmput global és un sàtrapa perillós.
Ja.
I us convé allunyar-vos-en d'ell perquè és molt perillós.
David,
sí.
No.
I això que jo he llegit El Món d'ahir, deixant el meu criteri aparcat. Me l'he arrencat, el meu criteri.
T'has de prejudici.
I he confiat en la gent que escriu aquí, però clar, tu vas llegint i acabes veient que l'únic format d'amor bo que hi ha és l'amor correspost.
Amiga.
És l'únic. Tots els altres formats són catastròfics. Són catastròfics tots els altres formats. Perquè, i a més, l'amor correspost a sobre està molt bé, però comença prometent molt i acaba de saber, no és constant, perquè l'amor és com una d'aquelles pel·lícules que arrenca de meravella, un primer quart d'hora exquisit, Tots n'hem vist d'aquestes, hòstia, quin primer quart d'hora tampoc. Però conforme va avançant, es va espatllant i espatllant, i al final és una merda de pel·lícula. Això ho hem vist tots. O aquells futbolistes que tenen un gran talent, dius, hòstia, aquest tio, quin talent, tant talent que té aquest tio brasiler i tal, i després et fots 7 partits bons en tota la temporada. Això és l'amor.
I això són molts o pocs, perdona.
Pocs, poquíssims.
Ah, pocs,
poquíssims.
Bueno, jo ho trobo una barbaritat.
Però això és l'amor.
Si nosaltres féssim 7 programes bons durant tota la temporada...
En fem més, Marc. En fem molts més.
Però això, l'amor té molt talent. O, per exemple, el grup de música, aquell grup de música fantàstic, que et fa un hit en tota la seva vida. Com podria ser aquest, per exemple. No? Sí, aquest grup només va fer aquesta cançó. Home, un gran hit. I això, amics meus, això és l'amor. Aquella Exacte. Història d'amor que tu vols tornar a reeditar, intentes que et torni a sortir això, però ja no et surt mai més.
Però hi ha històries d'amor que no tenen ni hit, eh?
Exacte. Però oi que sí que passa això? Que tu has tingut el teu gran hit, aquesta història d'amor, això és l'amor, aquesta cançó, i tu vols reeditar-la, i van passant els anys i no ho aconsegueixes. Mai més tornes a viure una història com aquella. M'agrada molt el treball que fa, això era molt seriós, em posaré, perquè el treball que fa l'Anton Maria Espadaler sobre Tirant-lo Blanc en aquell llibre em va interessar molt, perquè jo una vegada vaig fer de Tirant-lo Blanc en una obra de teatre.
Crec que no volem saber, anaves amb malles?
Sí. Ja. Una...
Era molt jove
i encara no m'havia desenvolupat del tot. Eren uns saquets petits encara.
Llavors,
a mi m'agrada molt perquè em va remoure molt l'epitafi de la tomba del Tirant-lo Blanc, que diu: "Així ja ho Tirant-lo Blanc, que morí per molt amar." L'amor és nociu.
No.
L'amor és nociu, sí, perquè ara jo us llançaré una sèrie de preguntes a tots els que sou aquí i a la gent que ens escolta des de casa seva o des del cotxe, a tu, Roger, també. Unes preguntes molt directes, una bateria de preguntes. Qui d'aquí no arrossega cap lesió d'amor?
Jo.
I una merda. A qui d'aquí no li han tallat el cor a la Juliana?
A mi.
I una merda. I qui d'aquí, atenció, no ha tallat cap cor a la Juliana,
jo.
Perquè aquesta és l'altra.
Jo.
També tots n'hem tallat algun de cor a la Juliana.
No, jo no.
No? I llavors, quan ens passa això, el que heu de fer és enganxar ràpidament tots els trossets, tots els bocins, amb cola d'impacte, i sortir a jugar un altre cop, perquè fora encara hi ha més històries per viure, que te'l tornaran a destrossar segurament, eh? Però això és com... Sí, perquè això és com quan et fots una revinclada al turmell, vas d'excursió, et fots una revinclada al turmell...
Torna-ho a dir.
Revinclada. I a partir d'allà, cada vegada que ha de ploure, no?, aquell clàssic dia que està negre i que ha de ploure, et fot mal aquella lesió del turmell. Hòstia, aquesta és la lesió que em vaig fotre al turmell aquell dia de l'excursió, tens un dolor fort aquí, no? Llavors això és el mateix que passa quan tu tornes a ensumar l'amor. Quan tu ensumes l'amor un altre cop i coneixes una persona i dius: "Amb aquesta m'agradaria intentar-ho." Pam, de sobte et fot mal aquella antiga lesió d'amor que tenies. És que et fot molt de mal, eh?
En sèrio?
Sí. El forat aquell que et van fer a l'ànima torna a suporar.
I si empalmes?
No. Les lesions cròniques d'amor que tots arrosseguem, en quan tu ensumes un altre cop una història, pam, et fot mal.
Però quan
et fot mal, és així,
mica...
funciona d'aquesta manera.
En sèrio?
I tant.
Però si tu ensumes una love story, jo m'ho noto on m'ho noto, no m'ho noto.
La reblincada la
tinc jo.
Revinclada, ho hem dit bé tota l'estona.
Hi ha un article de la Pilar Eire.
Sí. Per mi, l'article de la Pilar Eire és el que resumeix, com ho he dit, això?
Pilar Eire, ho has dit
en grec.
Per mi, resumeix molt bé el que és l'amor, diu ella. Fixa't que són unes declaracions que ella inclou en el seu article de l'Helena Francis.
Clar, perquè el seu article va de l'amor aquest...
Sí, d'idealitzar l'amor...
Romàntic
a través de això, no, de veure una pel·lícula d'amor,
de l'amor fullatinès.
I tu dius: "Jo vull viure això, aquesta història que estan vivint aquestes dues persones."
De l'amor Bàrbara Carles.
Això en el món real ho viuen 3 o 4, exacte. Llavors diu, ja hi havia una frase, una intervenció de l'Helena Francis que deia això, diu. Això li deia a un oient que trucava, diu: "Ese sentimiento que deseas experimentar, querida amiga, no es más que un reflejo de los films y novelitas rosas. En la vida real no existe. Te engañas a ti misma y eso hace que mires con rechazo a ese buen muchacho que
veus,
te pretende."
Pues sí, senyor Pilar Eire.
Quin gir final que fa.
Això, sí, és un gir molt fort, perquè t'està dient que...
No tendràs lo que quieres, dile que sí.
que le gustaría a tu madre que se casara
contigo. El que acabem fent tots perquè vale, en aquesta vida... Sí, una última frase. Vale, ho acabem fent tots perquè en aquesta vida el que volem és enganyar-nos. Tots volem la nostra primera opció, però és millor acabar anant amb la setena o la vuitena. Però, perquè si vols la primera...
Com que és un tema que discutirem amb tu ara perquè...
No. Si vols la primera... Res.
Nosaltres volem la primera, la segona, la tercera, la quarta, la quinta, la sèptima, la sèptima. Nosaltres som una guarra, volem tot.
Així sona Reconcentrat. RAC 1.
Fel, Picasso va néixer a Andalusia, sí o no?
Això la meva dona ho sap.
Vols que la truquem?
Sembla que és spinning.
Ah, és spinning, ara.
Truca-la.
Sí, us ho truco.
Has posat en l'altaveu, ara.
Ai.
Mire.
Estic a classe, què?
Estàs a classe, espini. Estàs per mi, per això, sisplau, que m'hi va aquí la reputació. Picasso és nascut a Andalusia? Digues que va ser la música.
A veure.
Ciao. Digue'm, Irene, maca. Sí, és que et
sabia. Irene, estem en directe, eh? No és cap broma.
Hòstia puta.
Si són les 7, això és Islàndia. Amb Alberto, RAC 1. Tots som 1.